L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Doncs aquest és l'objectiu que ens marquem cada dia des de les 6 emissores que formen part de l'Associació d'Emissores Municipals a les Terres de l'Ebre, des de Mutter. L'objectiu no és altre que unificar esforços per tal de que la nostra audiència també tingui una parcel·la informativa per conèixer ben a prop quina és l'actualitat amb la que doncs, avui comença aquesta setmana. Perquè avui comencem setmana. Datem aquest informatiu en aquest 12 de novembre de l'any 2012. Comencem a desenvolupar continguts, però abans, com sempre, un consell.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Doncs la publicitat també és informació i, de fet, l'informatiu el comencem precisament informant a la nostra audiència, molt especialment aquella que té un establiment, un comerç, una empresa, si la vol anunciar per les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, que sàpiga que arribarà doncs, a tota aquesta audiència potencial que en aquesta hora sintonitza aquestes 6 emissores unides i que, de fet, arriben a tot el territori ebrenc, especialment al Baix Ebre i al Montsià. Poden informar-se a les nostres emissores a l'Aldea o Amposta, a l'Ametlla de Mar o a Deltebre o Alcanà o Santa Bàrbara, les emissores municipals. Els atendrem, els informarem del cost, d'este low cost que diem nosaltres aquí, esta publicitat a uns preus que realment són competitius i que faran arribar el seu missatge, com dia, pràcticament a tot el territori. I ara comencem ja a desenvolupar continguts pròpiament informatius. Uns continguts que comencen avui a Tortosa per fer referència a la sessió plenària que va tindre lloc el passat divendres. L'Ajuntament tortosí va aprovar les al·legacions que presentarà el Pla Hidrològic de Conca de l'Ebre amb el suport de gairebé tots els grups polítics municipals. Només el Partit Popular es va abstenir. Les al·legacions aprovades pel consistori són una suma de les al·legacions presentades per la Plataforma en Defensa de l'Ebre i les al·legacions que va aprovar la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre el passat 29 d'octubre. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, espera que hi hagi sensibilitat a les demandes del territori des de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre o, si no ho adverteix, caldrà seguir la lluita jurídica i política també a Europa per garantir el cabal mediambiental per al riu. Les al·legacions es van aprovar en el ple extraordinari que es va celebrar el passat divendres i que va rebre el suport tant de Convergència i Unió com del Partit dels Socialistes de Catalunya. S'hi va sumar també Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya, també la Plataforma per Catalunya. L'alcalde Ferran Bel lamentava que les al·legacions no s'hagin pogut aprovar per unanimitat, ja que el regidor del Partit Popular es va abstenir, però destacava que cap dels 21 regidors del consistori s'hi va oposar. El document que s'adreça al ministre d'Agricultura fusiona les al·legacions presentades per la Plataforma en Defensa de l'Ebre i l'informe tècnic elaborat pel Govern de la Generalitat i aprovat per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre el passat 29 d'octubre. Les al·legacions rebutgen la forquilla de cabals que planteja la CHE per al tram final de l'Ebre i subratllen que les institucions, societat civil i els experts els consideren clarament insuficients perquè posarien en perill els ecosistemes tant del Delta de l'Ebre com el desenvolupament econòmic del territori. El text assenyala també que aquesta proposta de cabals està poc justificada tècnicament i no està basada en criteris de sostenibilitat ambiental. Les al·legacions demanen a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que revisen aspectes com l'estat ecològic d'algunes masses d'aigua, els criteris de gestió dels aqüífers, les reserves estratègiques de cabals per als nous regadius, la gestió dels sediments per evitar la regressió del delta i la necessitat de fixar un règim de cabals ambientals al meandre de Flix, entre altres. Bel va qualificar aquestes al·legacions de completes i agraïa el treball de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, també dels tècnics del Govern de la Generalitat i de l'Ajuntament, així com a la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. Bel dia que esperen ara que el Govern Central, el Partit Popular i el PAR siguin sensibles a aquestes propostes. També afegia que l'Ajuntament de Tortosa continuarà mantenint la lluita tant en l'àmbit jurídic com polític a l'Estat espanyol i a les institucions europees.
Segona cursa Sant Silvestre a l'Aldea 2012. El dia diumenge 30 de desembre. La sortida de la cursa i de la marxa serà a les 10 hores. La cursa constarà de 10 quilòmetres i la marxa de 6 quilòmetres. Tota la informació per a les inscripcions la trobaràs al telèfon del Casal de Joves de l'Aldea. 977 45 19 61. 977 45 19 61. De les 17 hores fins a les 21 hores. La data límit de la inscripció és el dia 27 de desembre del 2012 i el preu de la inscripció és de 5 euros. Recorda, el diumenge 30 de desembre tens una cita a l'Aldea amb la segona cursa de Sant Silvestre.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Des de l'Ametlla de Mar continua avui aquest informatiu. Janet Llambrich ha estat reelegit com a patró major de la Confraria de Pescadors de la Cala. La Junta General va escollir Cabildo i president amb el resultat que dona continuïtat a la labor realitzada durant els darrers 4 anys. Ho explica des de l'Ametlla de Mar, des de la Cala Ràdio. Avui, Francesc Callau.
Després que les eleccions del passat 27 d'octubre a la Confraria de Pescadors Sant Pere de l'Ametlla de Mar incloguessin entre els membres electes de la Junta General les propostes més properes al president Janet Llambrich, aquest divendres passat dia 9 de novembre va tenir lloc l'elecció dels membres del Cabildo i la del president sense cap sorpresa. Janet Llambrich va resultar elegit novament com a patró major de la Confraria de Pescadors per a 4 anys més. A la Junta estan representats tots els sectors, arrossegament, encerclament, tonyinaires i altres arts. Divendres també van ser escollits els membres del Cabildo. Pel que fa a l'agrupació d'armadors, van ser escollits en el sector de l'arrossegament Sergi Garcia i Pere Garcia, en el de l'encerclament Josep Llambrich, en el de les altres arts Aleix Arbó, que a la vegada assumirà la responsabilitat de vicepresident segon, i en el sector tonyinaire Mari Carme Brull. Pel que fa a l'agrupació de mariners, en el sector de l'arrossegament van ser escollits Javier Gamundi i Jaume Callau. En el de l'encerclament, Miquel Brull, que a la vegada assumirà les responsabilitats de vicepresident primer. I en el de les altres arts, Miquel Tomàs. I el càrrec del sector tonyinaire va quedar desert en no presentar-se cap candidatura. Josep Tomàs Margalef, secretari de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar.
Des que en les eleccions de generals de la confraria produïdes a 15 dies ja havien guanyat les candidatures promogudes per Janet Llambrich, no ha hagut cap sorpresa i Janet Llambrich ha sortit elegit per abrumadora majoria en primera volta i els altres components per a membres del Cabildo, pues, també han sortit tots els membres que promoguts per les candidatures que he explicat de Janet Llambrich. Per tant, una junta absolutament continuista.
Dimarts tindrà lloc la presa de possessió de la nova Junta General, Cabildo i president pels pròxims 4 anys.
I des de la nostra emissora a Deltebre, des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu avui ens informa també del Consell Comarcal del Baix Ebre i de l'Institut Català de la Dona que van celebrar la jornada d'emprenedoria femenina. L'escoltem.
Més de 40 dones van participar divendres a la jornada d'emprenedoria femenina que organitzava el Consell Comarcal del Baix Ebre i l'Institut Català de la Dona. La jornada va consistir en diferents xerrades que donaven suport a totes les dones emprenedores i també a aquelles que tenen una idea o projecte per emprendre. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre destacava que ara, més que mai, cal estar al costat de les dones amb idees de negoci. Lluís Soler.
Des del Consell Comarcal del Baix Ebre poguéssim treballar per a alleugerir i donar facilitats a tota aquella gent que té idees de negoci, que en el cas de les dones pues encara és un valor afegit important i que hem de treballar per a ajudar-vos a tirar endavant totes aquestes idees de negoci.
Per la seva banda, el president de Baix Ebre Innova, encarregat de donar la benvinguda a les participants, aprofitava per recordar la tasca de les instal·lacions. Xavier Royo.
Esta casa, que és Baix Ebre Innova, això és una aposta decidida del Consell Comarcal del Baix Ebre, on aboca molts de recursos econòmics, humans i materials. I total per a totes aquelles emprenedores i emprenedors que volen establir-se per primera vegada el seu negoci.
A la mateixa jornada es va presentar el Servei de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Baix Ebre i de Baix Ebre Innova.
Dies 16, 17 i 18 de novembre, 16a edició de la Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç i les jornades gastronòmiques a Santa Bàrbara. degustacions, concursos, xerrades tècniques, jocs tradicionals i l'essència del millor oli novell de la plana del Montsià. Vine a la fira els dies 16, 17 i 18 de novembre a la de l'Oli Novell, a Santa Bàrbara.
L'informatiu de Mutè.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Doncs precisament des de Santa Bàrbara continua el nostre viatge informatiu avui i precisament per parlar de temes relacionats amb l'oli i amb les fires. I és que a finals del passat mes d'octubre, la cooperativa agrícola del camp de Santa Bàrbara va estar present a la fira Cial 2012, la cita mundial més important del sector alimentari, que va concentrar a París la millor oferta agroalimentària amb 19 sectors de productes representats, amb més de 140.000 visitants i 5.500 expositors, entre ells la cooperativa Planera. Josep Lluís Cardona deia que estan potenciant els olis de l'entitat al país veí perquè està més a prop el sud de França, on hi ha una tradició de consum d'oli que no pas Madrid. A més, el mercat francès, segons Cardona, és un bon mercat en quant a preus.
A veure, ja he dit alguna vegada, nosaltres fa un temps estem apostant pel tema mercat francès, que el tenim al costat de casa, no? Pues, per distància, quasi està més pròxim al sud de França, que és també precisament on se consumeix més l'oli d'oliva, que no, per exemple, a Madrid. ¿Vale? A part d'això, el mercat francès pues, és un bon mercat en quant a preus, i d'això sempre quan també olis de qualitat, i bueno, fa temps que ho estem potenciant, i aquesta potenciació pues, passa també per assistència a la fira esta, que, bueno, que nosaltres de moment pues, també anem perquè tenim unes ajudes del Departament de Comerç, a part també per mig de l'ADO sempre se pot aconseguir alguna cosa, i això pues, entre les coses pues, ens ajuda a que poguéssim seguir promocionant els nostres productes i intentar-lo implantar pues, a nous mercats, no? En aquest cas el mercat francès, que ja hi treballem, i el que volem, o que estem intentant, és treballar-lo més. No?
La potenciació d'aquest mercat passa precisament per la presència de la cooperativa a fires com aquestes, a la que hi va assistir sota el paraigua institucional del Departament de Comerç de la Generalitat. Un fet significatiu que Cardona ens comentava i que va poder observar al Cial de París és que Catalunya va participar a aquesta important fira alimentària amb estants propis i desmarcada d'Espanya, que hi participava sota el segell del ISEX, l'Institut del Comerç Exterior. Sense entrar en valoracions personals sobre aquest fet, el gerent de l'Agrícola del Camp sí que ens confessava que aquesta circumstància diferencial va aixecar alguns comentaris a la fira.
A veure, és que ho estic comentant per això, no? Perquè és una cosa de les que em va cridar l'atenció, que jo no sé el que passarà o que deixarà de ver tot el tema este, però sí que Catalunya estava a la fira esta desmarcada, perquè normalment, a veure, nosaltres vam assistir fa dos anys al Cial Shanghai, vale? Que és la mateixa organització, però a la Xina, no? I bueno, allí vam anar baix el paraigua de l'ICEX, en la bandereta espanyola, i aquí no, aquí baix el paraigua de Catalunya, independent dels estants de l'ICEX i d'Espanya, vale? I evidentment la bandera espanyola no es portava. Pues jo no he entrat en profunditat, però comentaris evidentment sí que se'n fan, perquè bueno, des de dir, mira, els catalans no porten la bandera espanyola i no sé què, i no sé quantos, però són comentaris que es fan dins la fira, no?
La cooperativa agrícola del camp de Santa Bàrbara no és la primera vegada que participa en aquesta fira. Com hem escoltat, la cooperativa ja va participar ara fa dos anys a l'edició Cial que organitza Xangai. Cial constitueix el mercat global de la indústria de l'alimentació amb una oferta completa i representativa de tots els agents del sector i de tots els aliments i begudes provenents del món sencer. No sabem en aquesta fira si exposaven també productes relacionats amb els fongs, amb els bolets. Segurament que sí. Dic això perquè ara vull parlar-los-hi de les jornades micològiques de les Terres de l'Ebre que van recopilar 185 espècies diferents de bolets. Recordem que Amposta va acollir el passat cap de setmana la 8a edició d'aquestes jornades en les que hi van participar una 20a d'aficionats. Entre ells, Manolo Arrufat, un dels membres concretament de l'Associació Bitxac, organitzadors de les 8enes jornades micològiques de les Terres de l'Ebre, celebrades a la seu del Museu de les Terres de l'Ebre a Amposta aquest passat cap de setmana, deia que enguany no es pot considerar una bona temporada per a les persones que els agrada anar a recolectar bolets per al consum, en especial pel que fa al rovelló. Així ho constataven també els experts i aficionats que es van donar cita a aquesta ja tradicional mostra que acompanya les jornades i que enguany va recopilar un total de 185 espècies diferents de bolets que es poden trobar a les Terres de l'Ebre, al Maestrat, a la Tinença de Benifassà o també a la comarca valenciana dels Ports, gràcies a les aportacions d'una vintena de voluntaris que van a replegar, com diem, aquestes 185 espècies diferents. D'aquestes, només una quarantena es poden considerar com a òptimes per al consum humà. La resta poden ser des d'amargants fins a tòxics, en diferent grau, fins i tot mortals. Segons els experts presents en aquesta mostra micològica, segons els experts al territori, hi ha actualment detectades fins a 6 espècies mortals de bolets. La més perillosa és la Amanita phalloides, una classe de farinera borda que només fa 3 anys que es va documentar oficialment al territori, tant a la Serralada dels Ports com al Montsià. El més important de tot és tenir clar què recollim del bosc i si tenim dubtes hem de consultar un expert abans de consumir-ho, comentava al Diari de Tarragona un altre membre de l'entitat Bitxac, Pere Luque. La considerable afluència de visitants a les jornades micològiques de les Terres de l'Ebre és una mostra de la creixent afició que hi ha al territori i al món dels bolets, tant a la seva recol·lecció com a la recerca de caire més científic. Els aficionats, recordem també, disposen des de fa poc i a partir d'ara d'una nova eina per tal de conèixer millor tots aquests bolets. El grup de recerca científica de les Terres de l'Ebre i l'Associació Micològica Bitxac, recordem que acaben de publicar fa poques setmanes el llibre Els bolets del port, obra en la qual hi cataloguen i expliquen al detall fins a 150 espècies diferents.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Doncs això mateix, este és l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. La nostra vocació és informar d'aquelles notícies que considerem són de més interès per a la nostra audiència. I avui, si fa uns moments els parlava del Museu de les Terres de l'Ebre i d'aquestes jornades micològiques, doncs hem de tornar al museu per a parlar-los i d'una altra curiosa i exitosa iniciativa, diria jo. Divendres s'iniciava la primera sessió del curs anomenat Com investigar la història familiar. I és que des del Museu de les Terres de l'Ebre i també des de l'Arxiu Comarcal del Montsià, conjuntament amb l'Antena del Coneixement de la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament d'Amposta, s'ha organitzat el curs Com investigar la història familiar. Aquest curs pretén donar les pautes bàsiques a tots els interessats en fer recerca sobre la seva família, sobre quina documentació i tècniques li poden ser útils en la seva tasca de recerca. El curs s'ha organitzat en 3 sessions programades per als dissabtes 10, 17 i 24 de novembre a la sala d'actes del Museu de les Terres de l'Ebre, amb lo que la primera d'aquestes sessions òbviament, ja va començar el passat dissabte, dia 10. La primera d'aquestes sessions, que, com diem, va tindre lloc el passat dia 10, va córrer a càrrec d'Albert Company, arxiver municipal d'Amposta, qui va explicar quina documentació poden trobar als diferents arxius que resulta d'interès per a aquestes recerques i com accedir a ella, a més de tot un seguit de tècniques auxiliars per a completar la informació. La segona de les sessions, que es durà a terme el proper dissabte, correrà a càrrec de Miquel Àngel Riera. Riera és l'arxiver comarcal i donarà les pinzellades bàsiques per a entendre com es treballa en la genealogia i com es confecciona un arbre genealògic familiar. Finalment, la tercera de les sessions l'impartirà l'antropòloga Júlia Idiarte i la historiadora Maite Subirats, les quals tenen una àmplia experiència en recerques d'aquest tipus. Aquesta darrera sessió explicarà els mètodes per a treballar amb la història més recent de la família mitjançant les fotografies, la memòria oral dels més grans de la casa o la carta de parentiu. El curs, cal destacar que és gratuït i és una magnífica oportunitat per adquirir uns coneixements i habilitats per poder introduir-se en el descobriment de les nissagues familiars i la evolució de la societat ebrenca al llarg de les èpoques moderna i contemporània. Cal destacar que l'elevat interès que ha generat aquest curs és indicatiu de com el coneixement de la cultura i de la història es percep cada vegada més com un element de desenvolupament personal i col·lectiu. Les 30 places que s'oferien per a inscriure's a aquest primer curs es van omplir molt ràpidament, amb molta més gent que procedia de totes les poblacions de les Terres de l'Ebre interessada en participar-hi, i fins i tot s'hi van interessar altres persones d'altres poblacions de Catalunya, Aragó o fins i tot de l'Argentina. Atès que s'ha format una considerable llista d'espera, es programarà un segon curs per al primer trimestre del 2013. Les inscripcions, aquelles persones que estiguin interessades, les inscripcions per a aquest segon curs ja estan obertes mitjançant la butlleta electrònica que podeu trobar a la web del Museu de les Terres de l'Ebre, museuterresebre.com. www.fira.cat. I l'informatiu continua ara amb una notícia que també hem cregut digna de destacar en aquest temps que tenim per repassar l'actualitat a les Terres de l'Ebre, que ara ens porta a parlar dels 5 aturats de llarga durada que estan treballant en la recuperació del bosc cremat a Rasquera. 5 són les persones aturades de llarga durada, considerades persones en risc d'exclusió per aquesta prolongada temporada fora del mercat laboral, que estan portant o que estan treballant des del passat mes de setembre en tasques de recuperació dels espais naturals cremats per l'incendi, que el passat estiu va calcinar 3.000 hectàrees dels termes de Rasquera i el Perelló, majoritàriament, però també dels termes de Tivenys i Benifallet en menor mesura. Els treballadors s'han centrat en les zones d'interès natural i el perímetre de protecció prioritària de les serres de Cardoboix. L'actuació que s'hi du a terme consisteix en la eliminació del matollar i la plançonada cremada que es va mantenir en peu als terrenys abandonats afectats per l'incendi, que fa molts anys eren conreus i que s'han abandonat i que s'han poblat d'espècies forestals. La finalitat en aquest cas, volem dir, és la d'afavorir el rebrot i la germinació d'herbàcies. Les tasques es realitzen a partir d'un conveni signat entre la Diputació de Tarragona i l'obra social de la Caixa.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
No podem obviar que estem ja immersos plenament dintre de la campanya electoral de cara a aquestes eleccions al Parlament català del proper 25 de novembre. Encotillarem dintre de l'informatiu, sempre que ho considerem necessari, alguns dels titulars i també alguna notícia que faci referència en aquesta campanya. Per exemple, avui llegíem titulars com aquests. Alcaldes i regidors del PSC Breny es van conjurar al Pinell Gerai contra les retallades de CiU i el PP. Grau, d'Iniciativa per Catalunya Verds, critica que Mas presideixca dimarts la plantació del bosc memorial d'Horta de Sant Joan, o els candidats del PSC, Esquerra Republicana i Iniciativa donen suport als treballadors de Cemex a Alcanar. D'altra banda, una altra de les notícies que també, en este cas, ens han fet arribar els companys d'Antena Aldaia fa referència a les valoracions, concretament a la valoració de la penjada de l'estelada que es va fer a l'ermita de l'Aldea este passat cap de setmana. Seto Gallego és qui ens ho explica.
L'ANC penja l'estelada aquest diumenge a la torre de l'ermita de l'Aldea. Concretament, a les 12 del migdia ha tingut lloc l'acte de la penja de l'estelada gegant a la torre a càrrec de l'Assemblea Nacional Catalana. Una 60ena de membres de l'Assemblea simpatitzant i gent independentista s'han donat cita a la torre de l'ermita per desplegar l'estelada gegant que feia 3 per 6 metres al so de l'himne dels segadors. Després de desplegar l'estelada tenien lloc els parlaments i la lectura de manifest a càrrec del coordinador de l'Aldea, l'ANC Víctor Blanc, i el coordinador de l'Ebre de l'ANC, Ramon Bel. L'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, Simón Falcó, el tinent alcalde, Estela Estorac, regidora de Cultura, i Yolanda Tomàs, regidora d'Esports, van assistir a l'acte convocat per l'ANC. En parlem amb el coordinador de l'ANC a l'Aldea, Víctor Blanc, per valorar-nos l'acte de la penjada de l'estelada d'este passat diumenge.
La veritat és que estem molt satisfets de la gran participació que hi ha hagut a l'acte, ja que quan hem vist el temps que faria teníem els nostres dubtes de que si la gent respondria. La veritat és que la gent ha respost molt bé, inclús ha començat a ploure mentre fèiem els parlaments, després de despenjar la nostra estelada a l'ermita, i ha estat hasta el final banyant-se, molta gent no porta paraigües, i això vol dir que la gent està implicada en el sentiment independentista que estem vivint a Catalunya, i que realment la gent respon quan la crides i la gent té ganes de canvi, i este canvi crec que arribarà gràcies a aconseguir la independència del nostre país, que per fi i per totes podem dir que som catalans de Catalunya.
L'acte no l'ha aconseguit aigualir la pluja que ha estat present durant els parlaments dels coordinadors de l'Assemblea Nacional Catalana. En acabar, els assistents han pogut comprar tot tipus de marxandatge de l'Assemblea, des d'estelades, passant per bosses per al pa o davantals per la cuina.
I encara que l'hauríem d'emmarcar possiblement dintre de la pàgina esportiva d'aquest informatiu, lliguem també amb aquesta temàtica que hem encetat, aquesta parcel·la informativa, el fet de que la Joventut Esportiva de Flix ja llueix l'estelada en la nova equipació de l'equip de futbol. La Joventut Esportiva de Flix, a la Ribera d'Ebre, estrenava aquest diumenge la nova equipació oficial en la qual s'ha incorporat l'estelada. La bandera independentista es pot veure sobre els dorsals dels jugadors del Flix i a la part davantera de la samarreta s'ha imprès també el logotip de l'Assemblea Nacional Catalana, amb qui el club ha signat un conveni de col·laboració. El duel en què es va estrenar aquesta nova equipació va ser en el partit que es va jugar al camp del Flix, concretament a la Ventonella, entre el Flix i l'Atlas de Tortosa aquest passat diumenge.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I ara sí, arribem ja pràcticament al final d'aquest informatiu, com sempre acudint a la nostra emissora Alcanà, Alcanà Ràdio. Des d'allí, Domènec Ramal és l'encarregat cada dilluns de fer-nos doncs, un resum de lo més destacat de lo que ha passat al món de l'esport, també a les Terres de l'Ebre. Hola, Domènec.
Així és, Josep, bona tarda. Els últims minuts d'aquesta repassada a l'actualitat, l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre, els dediquem a repassar la jornada futbolística dels equips del nostre territori i, com és habitual, comencem aquesta repassada amb la categoria més alta on tenim representació, la tercera divisió, on enguany milita la Unió Esportiva Rapitenca, una Rapitenca que va veure com en els últims minuts li prenien un partit que tenia controlat des del minut 60 gràcies a un gol de Ferran. Finalment, els rapitencs van acabar perdent 2-1 en el seu desplaçament al camp del Figueres, dos gols els del Figueres que marcaven en els últims 5 minuts de partit. Una rapitenca que ara mateix ocupa l'11è lloc a la classificació amb 14 punts i de la tercera divisió passem a la primera catalana. En este cas, sort diversa per als dos representants de les nostres comarques, Cara i Creu, la Cara per a l'Amposta, que aconseguia la primera victòria en el campionat jugant com a local al guanyar per 3-2 l'Andorra. Per contra, la Creu en aquesta jornada era per a l'Escó, que sofria la primera derrota en aquesta lliga al caure derrotat 2-1 en el seu desplaçament al camp del Valls. Tot i la derrota, l'Escó continua líder amb 23 punts. L'Amposta es col·loca 6è amb 15. Anem a la segona catalana, grup 6è, es disputava la desena jornada de campionat i els resultats van ser Salou 1, l'Ampolla 3, Roda de Barà 1, la Cava 2, Remolins Vítem 2, el Catllà 1, Catalònia 3, Sant Pere i Sant Pau 1, Roquetenc 3, Vilaseca 3, Alcanar 0, Cunit 1, Campclar 1, Cambrils 0, Tortosa 3, Gandesa 4 i Calafell 2, Jesús i Maria 0. És líder, l'acaba amb 23 punts, seguit d'Alcanar i Jesús i Maria, que en tenen 18. A la tercera catalana, grup primer, també desena jornada de campionat i els resultats, Móra la Nova 2, Pinell 0, Flix 3, Atlas de Tortosa 2, Ulldecona 2, Santa Bàrbara 2, Perelló 4, Camarles 1, Sant Jaume 0, La Sénia 5, Olímpic Móra d'Ebre 1, Aldeana 0, Ivenys 4, Cambredó 1, Vilalba 7, Horta de Sant Joan 0 i Deltebre 3, l'Ametlla 0. Líders empatats a 23 punts, el Flix i el Perelló. I acabarem aquesta repassada a la jornada futbolística amb el grup 20è de la quarta catalana que també disputava el desè partit de campionat. En este cas, els resultats, Arnes 1, Catalònia B 1, La Galera 0, Batea 2, Corbera 6, Godall 3, Xarta 2, Montells 2, Tivissa 4, Roquetenc B 1, Benissanet 0, Remolins Vítem B 0, Ginestà 1, Bot 2 i Deltebre B 0, Jesús i Maria B 3. És líder el Batea amb 28 punts, seguit del Corbera amb 25.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Doncs amb la pàgina esportiva arribem, com tots els dilluns, també al final d'aquest recorregut informatiu general. Esperem haver estat d'utilitat per a la nostra audiència. Recordem que demà tornarem a estar una altra vegada puntuals a la mateixa hora i al mateix dia. Recordar també que aquest informatiu s'emet per les emissores municipals a les Terres de l'Ebre a la 1 de la tarda en una primera edició i a les 7 en una segona. Gràcies, de veritat, per confiar en una emissora municipal amb la ràdio de proximitat. Demà hi tornem. Desde la seva emisora.